Els entusiastes, amb Sergi Marcos, a IB3 Ràdio. Avui, els entusiastes, Joan Miquel Oliver.
Cafè torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright en el paisatge. Viratges improcedents, catàlegs de cuines, no de baratge, televidents, i quasi, quasi normal.
Hola amics, amigues oients, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició dels Entusiastes. És l'hora per a la cultura del múltiplex a IB3 Ràdio. Cati Mollà i Margalida Grimalt, bon dilluns, ben retrobades.
Hola a tots, espera, ben ara, retrobats i bon dilluns.
Moltes gràcies.
Ara...
Dilluns, primer els entusiastes a la ràdio d'aquesta nova estació, d'aquesta tardor que acabem d'estrenar, i que encetarem amb això que sona, amb la visita de Joan Miquel Oliver.
Qui acaba de presentar Electra, el disc que tanca la trilogia encetada en Pegasus i continuada després amb Atlantis. Un disc que vol ser la síntesi de tot plegat i que coneixerem i escoltarem avui acompanyats per ell mateix.
I després recordam una de les icones cinematogràfiques, el galà per excel·lència de Hollywood.
And the winner... is the winner is Paul Newman.
Aquesta setmana es compleixen 10 anys de la mort de Paul Newman i avui el periodista i expert en cinema Rafa Porcel repassarà la seva filmografia.
Els ulls blaus més coneguts de la història del cinema avui, en Rafa Porcel, i un altre Rafa, que és a les vies de so, Rafa Andrés, i en Xavi Fullana, que és a la producció. Faran possible aquesta edició dels entusiastes, que començarem, però, amb una altra cosa i mirant a una cita important d'aquesta setmana.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
Té important aquesta setmana per a la indústria, les indústries culturals, els artistes, els gestors culturals de les Balears, la Fira B, el Mercat Professional d'Arts Escèniques i de Música, que comença ja, Cati.
Comença aquest dijous, se celebrarà durant 4 dies, intensa activitat cultural a Palma. La catalana Clara Pella, que escoltam, serà un dels noms a tenir en compte i es que vendrà a presentar Estómac, un disc d'avantguarda i jazz que es publica dia 5 d'octubre i que té temes com aquest d'avançament, que sonarà en directe el dissabte a hora baixa al Jazz Fortesa. El títol del tema és Cicatrius.
Res no era veritat.
vaig aprendre a fer-me mal.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Escoltau Els entusiastes.
Continuem els entusiastes d'aquest dilluns 24 de setembre i així sona el primer tema amb el que Joan Miquel Oliver avançava Electra, el darrer disc de la trilogia que iniciava amb Pegasus i continuava, Cati, recordava, amb Atlantis.
Un disc que sorti al mercat divendres passat i que, a diferència dels dos treballs anteriors, no ha fet tot sol, sinó que ha incorporat a l'estudi els músics Jaume Manresa i Charlie Oliver, que signen també la producció.
I avui ens torna a visitar Joan Miquel Oliver aquí a Sa Ràdio en directe, cosa que li agraïm especialment. Joan Miquel, com estàs?
Què tal?
Ben tornat.
Gràcies.
Contents de tornar-te a tenir aquí i poder saludar-te.
Igualment, content de ser aquí.
I de vegades no mos dona temps a assimilar tota la teva producció literària, musical, artística, perquè diguem que estàs en efervescència, en plenitud,
sí,
no?
Sí, jo no tinc paciència, perquè quan tinc un projecte començat el vull acabar i quan el tinc acabat el vull publicar. No tinc paciència, mira, m'ho concentro en tot.
I deus fer diferents coses a la vegada. Ara me poso amb això, sí, sobre baixa faré allò altre, supos.
Sí, bé, procuro centrar-me una mica, però és vera que sempre feim feina amb molta anticipació. De vegades, jo què sé, ara aquí se sentirà Honey, saps? I és una cançó que per aventura ja fa un any que la vaig escriure, no?
Clar.
Perquè tots són processos, els processos de producció són lentos i tal, i feim feina molt, molt per avançat.
Clar, però amb un any t'hem tingut aquí per parlar d'Atlantis, Alexandre Snyder, un dir Cassio Tone, i ara Electro, o sigui, que confirma.
Ho has dit beníssim, Cati, jo m'ho havia estat practicant.
Jo l'he practicat, no te pensis que ets la primera vegada, i ho he dit ràpid, i ja has passat. En tot cas, parlem d'Electra, que és el motiu que te du avui aquí. Pegasus estava molt centrat en el paisatge, Atlantis arribaven als habitants, que introdueix de nou Electra en aquesta trilogia.
He volgut fer un disc de, com a de persones totes soles, diguéssim, no? És un disc que xerra molt de la solitud, i la primera cançó ja és un que destapa un embalatge, que l'olora, que mira per la finestra. La cançó que se titula La música, precisament, és un personatge que és un xiringuito, mirant aquests pijos que se lleven les sabates per fer veure que són pobres, o per creure-se amb ells mateixos que ho són, veu les barques passar, és gent, gent solitària, veient el món una mica, no?
Bé, quan vas presentar Atlantis, explicaves que era l'antítesi de Pegasus,
sí,
i que la tercera part de la trilogia seria la síntesi.
Mm.
Ho vas dir aquí, a més, també. Ha estat així, diries que has aconseguit sintetitzar-ho tot en aquesta tercera entrega?
Sí, malament no ho hagués fet aposta, són tres discos que van molt junts, també per la participació d'Albert Pinya, i és vera que puc dir que Pegasus és un disc així com més lluminós, com més cap a l'exterior. Atlantis és una cosa un poc més oscureta, un poc més torturada, diguéssim, no? I aquest té un poc les dues coses, perquè és un disc de la mirada de gent que viu tota sola, intentant veure el món el més guapo possible, però a la vegada és gent que se sent una mica decantada, no? Com la deessa hipotèrmia, que és una deessa de l'Olimp que em vaig inventar, que és aquesta nina que sempre té fred, no?
Que és així d'aguda i no amb hipotèrmia i sempre té molt de fred. En tot cas, pot ser la síntesi d'aquesta trilogia que, com bé deies, està concebuda juntament amb Albert Pinya a nivell gràfic, Sony, com aquest tema que ja has anticipat. Fa un any que tu el preparaves i ara el podem escoltar, Honey.
Cafè torrefacte i xocolata 70%. Es fas embalatges, olores intensament. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. En el paisatge, viratges improcedents. Catàlegs de cuines, gol de baratge, televidents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. Avins la mirada i veig els dies que han passat i penses de vegades que els tenc perduts com sol coronada que va més mirant davant de cansa mirada i pas de tot un munt. Desfas artefactes i mires com estan fets. Molles cilindres, corretges, eixos i dents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright. Avins la mirada i veig els dies que han passat. I penses de vegades que els atén perduts. Com sol coronada que va més mirant davant. Sa mirada i pas de tot un munt. Afins sa mirada i veig els dies que han passat i penses de vegades que els tenc perduts. Com sol coronada que va més mirant davant. De cansa mirada i pas de tot un munt. Cafè torrefacte, xocolata 70%. Desfas embalatges, olores intensament. En el paisatge, viratges improcedents. Catàlegs de cuines, gol de baratge, televidents. I quasi, quasi normal, honey. Everything is gonna be alright.
Joan Miquel, de totes les coses que te podrien demanar d'aquesta cançó, ho acabes de dir quasi, quasi normal. Què vol dir quasi, quasi normal? I perquè això ens hauria de donar tranquil·litat, everything's gonna be alright. Què vol dir això?
Això és una frase que m'ha dit un veïnat, bé, un amic, que ja anava cap a l'estudi, que cada dia agafa la bicicleta, vaig a l'estudi per fer les meves cosetes i això, i m'hi diu on vas? I dic, res, vaig a l'estudi, m'hi diu què fer? I dic, estic escrivint unes cançons i tal, i m'hi diu, així fas un horari? I li dic, sí, m'hi diu, ostres, diu, dus una vida quasi, quasi normal. I se m'ha ocorre això, no? De la teva figurada parella li estàs dient, cariño, no te preocupis, tot anirà bé perquè ara m'he trobat un veïnat i m'acaba de dir que quasi, quasi són normal.
Quasi, quasi.
Però aquest veïnat sabia que et dediques, no?
Sí, perfectament, perfectament. El que passa és que sempre aquesta idea de que...
Els artistes.
De que és músic, però amb una vida caòtica i mos passant tota la nit escrivint i no sé què, i mos aixecant tard i... Bé, en fi, jo tinc el meu ritme quasi, quasi normal.
Bé, una de les diferències, o pot ser la novetat destacada també d'aquest disc en relació als anteriors, és que no l'has fet tot sol. Com en dèiem al principi, l'has gravat en Jaume Manresa i en Charlie Oliver, els dos músics que t'acompanyen sempre, per cert, a ses gires. Podem dir que en aquest sentit els temes són manco teus, que els precedents, o que poc de tot tres?
Jo crec que sí, se pot dir això i en el bon sentit, no? Perquè és vera que de vegades quan fas feina tot sol Te fiquen dins unes pel·lícules que si estiguessis, si qualcú tinguessis costat que t'hagués, escolta, tio, posa tranquil, en 5 minuts en sortiries, no? Te tires 3 dies fent una cosa, te tires 3 dies fent feina per res de vegades, no? I aquesta vegada no, aquesta vegada ha estat tot molt ràpid perquè vaig gravar les cançons amb una maqueta, una guitarra i bou, els hi vaig passar a ells, i llavors es van fer uns assajos gravats i cadascú improvisava, fa un poc el que volia, i va ser realment molt ràpid i molt, molt fàcil.
I has tingut una mica la sensació de tornar a tenir una banda com Antònia Font?
Sí, la veritat és que sí, perquè tampoc hi ha tantes maneres de gestionar el que és una banda, no? Que és, mira, un fa les cançons i els altres aporten el seu instrument, i ha estat una mica el que ha passat. És vera que quan només són tres, en cinc músics, la veritat és que sempre hi ha qualcú que se despista, no? I qualcú que se penja, i llavors alguns temes participen més un, alguns participen més uns altres, però clar, nosaltres només són tres.
No,
mires un o mires l'altre, i quan tu estàs mirant l'altre, l'altre t'està mirant tu, vull dir que poca gent, tres persones. I així com també damunt l'escenari tenim molta de feina, per fet de només ser tres, és vera que gravant el disc també crec que va estar tot molt, molt ben aprofitat.
I és curiós que un disc que xerra de solitud o de persones que estan totes soles, com mos deies, tu hagis cercat aquesta companyia, aquesta complicitat, per què ho vas decidir així aquesta vegada en comparació als anteriors?
No ho sé, segurament perquè per lo que sigui, en qualque moment me sentia pues, així tot sol, o me feia ganes, de vegades te fa ganes d'estar una mica aïllat, i vaig començar a escriure cançons que anaven un poc d'això, no? Aquesta que hem escoltat ara, llavors n'Electra, el mite de n'Electra que surt aquí en el
disc. Ara mateix l'escoltarem, no?
Que també és una persona sent molt tota sola, en hipotèrmia, tot això, no?
Vinga, Electra, no?
Venga, la cançó que dona títol al disc.
Ton pare tornava de sa guerra, no era un home qualsevol, no anava abastament alerta, li deien Agamenón. A casa li feien una festa i el duien més que mig enganat. Ta mare, que havia estat molt llesta, tenia ja el seu amant. Ton pare descansava a sa banyera, despull de ferramenta i arsenal. Ta mare se li traga per darrere, l'imbarga per sa closca en sa destral. Hi ha molta hostilitat a sa carretera. Era filla de pares separats. I jo te don tots els meus vats. Electra, val s'oferta per sa filla de s'eternitat. Envies cap una illa molt enfora, el teu inofensiu germà petit, i en ell hi deposita't l'esperança que un dia pugui batre els assassins. Ja fa un bon grapat d'anys i que ell no torna, i senten el teu plor justificats, i aguanta't la vida lamentable d'un ésser abandonat. I un dia que un parell ja ha fet un home, talment son pare ben format, i mata primer de tot sa mare, i mata després el seu amant. Hi ha molta hostilitat a sa carretera. Era filla de pares separats. I jo que don tots els meus vats. Electra, val s'oferta a sa filla de sa eternitat. Hi ha molta hostilitat a sa carretera. Era filla de pares separats. I jo te don tots els meus vats. Electra, val
Això era Electra, la cançó que dona títol al disc Condemn, protagonitzada per aquest personatge de la mitologia grega, protagonista del disc. Darrere això, però, Joan Miquel, hi ha una intenció clara de denúncia, no?, darrere aquesta cançó?
No, bueno, no, intenció clara de denúncia, no. El que passa és que a aquesta senyora li van passar moltes putades, no? Per fet, només per fet de ser una dona, no? I és vera que el tema del feminisme és una cosa que, si ho cerques en aquest disc, el trobaràs, perquè crec que és una cosa que està molt, molt actual, han sortit una sèrie de llibres molt interessants i està com a de moda, no?, tot això, i m'ha parit molt bé que estigui, i és vera que m'ha influït una mica, sí.
També aquest altre tema que has esmentat un parell de vegades, hipotèrmia, que en certa mesura hi surten les mares a través d'aquesta cançó al disc, no? I personatges femenins, per tant, no sé si ho cercaves intencionadament o... Bé, com tantes coses. Després juntes els elements i veus que hi ha aquesta...
Sí, però és vera que no és que ho faci aposta, però llavors quan t'has acabat dius, ostres, qualque cosa hi deu haver d'això, no? I és vera que és un tema que m'interessa. Crec que nosaltres vivim en un patriarcat i vivim en una societat i hem tingut una educació 100% masclista, no? I és una cosa que està bé que la comencem a reconèixer, a assumir, intentar per millorar en aquest sentit, no?
Precisament parlant de dones, hem parlat de Jaume Manresa, de Charlie Oliver, però hem de parlar també de la col·laboració femenina,
sí,
de Joana Gomila.
De Joana Gomila. Hi havia unes veus així, uns arranjaments de veus així molt aguts, i vaig pensar, ostres, us ho podria fer una dona, no? I en Jaume Manresa li havia produït el disc a la Joana Gomila, el seu projecte que sigui Folk Souvenir, i m'ha dit, na Joana vendrà aquí i en 5 minuts t'obrodarà. I efectivament, o sigui, sense assajar ni res, va venir... Joana, podien gravar aquesta altra, van gravar, no sé si surten 4 o 5 cançons, però tot improvisat allà en moment, no és que li donessin temps de reacció i tal, però en sap un ou, és una tia que té tota la música dins el cap, no li has de dir res, i va, ha fet un resultat al·lucinant.
Sona així, aquest és el resultat. Líquens avorescents, aquesta altra cançó que composa Electra, el darrer disc de Joan Miquel Oliver, que avui ens presenta aquí en conversa amb els entusiastes i que en tanca la trilogia que avança tant Pegasus, continuada amb Atlantis, aquest tema amb la col·laboració, la implicació de Joana Gomila, aquí escoltam també. Anem girant preguntes, anem girant cançons, Joan Miquel, Aquest disc inclou la primera cançó política teva, o que has fet mai, Me'n vaig a viure a Lleida.
Joder.
Podríem dir-ho així. I sorgeix el dia 1 d'octubre,
sí,
que vares viure a Catalunya, no? Mm. Eres tu l'1 d'octubre, ara fa un any, allà, a
sí,
Catalunya.
Sí, a Barcelona. Mm.
A Barcelona. Mem, explica'ns una mica aquesta idea de Me'n vaig a viure a Lleida.
Res, no.
I què recordes també de... O com el pas d'un any...
Sí.
Ha consolidat el record d'aquell dia o les impressions que conserves d'aquell dia?
A mi, allà va ser horrorós, no? Veus una gent amb totes les bones intencions del món, una gent que fa manifestacions de desenes de milers de persones i no tenen un paperet en terra. Aquell dia deien, apagueu els mòbils que no tenien cobertura i no poden fer les votacions, tothom apagava el mòbil. Els havien dit, no dugueu banderes catalanes, per això és un votam i tant sí com el no, tothom té dret de treballar. No hi havia una bandera catalana, saps? És al·lucinant tot això, no? I per una causa jo crec molt noble. I arriben aquella gent amb cascos, porres i escuts i comencen a riar hòsties a la gent, però a tort i a dret, però... En pla, pues, molt salvatge, no? Jo recordo una cosa però tristíssima, lamentable i molt simptomàtica, que tenim un estat que no consent res que no sigui el que ells volen, no? Jo, fatal, en aquest sentit humà, pues, pitjor impossible.
I el Me'n vaig a viure a Lleida?
Res, això vaig arribar a l'endemà que nostre, me'n vaig anar a l'estudi, volia... ja que sé, escriure qualque cosa d'aquest disco i tal, i un veïnat meu me diu, has vist les imatges? I li vaig explicar que jo era allà i tal, i m'estia, me diu, bé, jo me cago en tot, me'n vaig a viure a Lleida i passaré de tot allà, i aquí vos quedau, aniré tot sol, no sé què i tal, no? I aquest símbol de Lleida, com diguéssim, que és el Far West de Catalunya, no? Vaig allà i no me trobaran, no? O sigui, un poc aquesta idea.
És curiós com la teva relació amb els teus veïnats te nodreix, perquè, no? Mig normal, ara que és... Alexandre Snyder, crec que també, no?
Sí, és veïnada meva, també. Més que no tens res més, no? La veritat. La gent que t'envolta i que cada dia te trobes, no?
Home, que vols dir, no tens res més.
Bueno, vull dir que diguéssim que és el més important que tens, no? La meva música, la família, els veïnats...
L'entorn.
L'entorn, és un poc el que hi ha, no?
Clar, la família de qualque manera, no? Que
té ja més a prop, com a mínim,
sense
això segur.
Cap tipus de dubte i que te senten i col·laboren precisament també amb aquestes composicions i aquesta inspiració. En tot cas, divendres sortia la banda Electra, però ja hi ha dates de primers concerts, dia 11 d'octubre el primer, no?
Sí, feim 11, 12 i 13, feim Porreres, Inca i Sant Llorenç d'Escardassà. Van decidir fer un poc aquí les presentacions a Mallorca, tampoc fossin a Palma i és el que...
De moment són ja els primers, per tant, la primera vegada que el disc entrarà en contacte amb el públic, no?
Vàrem fer una cosa prèvia a Vic, abans de que sortís el disc, i va ser un poc un experiment, perquè van cantar cinc cançons de Electra sense que ningú les hagués sentit encara, i va ser una experiència que que va estar molt bé, la veritat, la gent amb una carga, que intentant pillar cada paraula i tot això, no? Feia anys que no fèiem això, perquè no, entre cometes no és molt professional, no? T'has dit que un disc i avances tu, vas a fer el concert, no? Però vas un poc al contrari, vas una experiència molt bona.
11, 12 i 13 d'octubre, Porreres, a Inca i Sant Llorenç. Aquestes són les cites dels concerts de presentació d'aquest disc Electra de Joan Miquel Oliver, des de que escoltant per tancar aquesta conversa Orangutans. Joan Miquel Oliver, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ànims i energia.
I tant,
molt de... Com es diu, lo d'en Popeye?
Espinacs.
Molt d'espinacs.
Jo som més de Farmaton Complex, però bé.
No, molt de Farmaton Complex. Ja té cançó o no, Farmaton Complex?
No, però és a punt. És a punt d'arribar. Basta un veïnat, ho suggereixi, i tindrà cançó.
Això mateix.
Si és un dels ràdio no serveix, ha de ser un veïnat. Gràcies, Joan Miquel. Bona sort.
Gràcies a vosaltres.
Canta pisos, traspola de dins ses habitacions dels hotels on jo visc observant il·lusions. La vegetació que grimpava el meu mur fins a nit m'ha faltat avui, m'ha deixat a la llum de la televisió. Música.
sa reconstrucció, sa distància interpersonal del sistema complet, net i reformulat objectivament. Sa reputació demostrada científicament, just en s'argument que som orangutans molt intel·ligents.
Escoltau Els entusiastes, amb Sergi Marcos, IB3 Ràdio. Escoltau Els entusiastes.
Continuam els entusiastes d'IB3 Ràdio d'aquest dilluns 24 de setembre. Avui el periodista Rafa Porcel vol dedicar el seu espai de cinema i de sèries de televisió, de ficció televisiva, a una gran estrella de Hollywood. Rafa, com estàs? Ben retrobat, ben
tornat.
Què tal?
Com esteu tots?
Molt bé, contents, Beníssim. Com sempre. Perfecte. Quan arriba el dilluns a aquesta hora, sí. Estem molt contents.
Perfecte. Avui xerrem de Paul Newman, que deien que tenia els ulls més blaus del cinema, que ja es dia. A part de bon actor, va ser una de les grans estrelles del setè art, una de les darreres de l'època clàssica. Dimecres farà 10 anys que va morir quan tenia 83 anys.
10 anys, ja.
10 sí. anys. Ja han passat.
Com passes temps.
Una sí. dècada. En tot cas, de Paul Newman, n'hi hauria que dirien que va ser un dels guapos oficials del cinema. Jo he de dir el guapo oficial del cinema.
Sí, el manco juntament amb Robert Redford, que sempre, no sé per què...
No, Paul Newman.
Era Paul Newman, era Paul Newman. Era Paul Newman.
Sí, Paul Newman.
Sí, Paul Newman. Ja.
Doncs amb en Robert Redford, justament, va fer...
En Rock Hudson.
En Rock Hudson.
No. Rock Hudson.
Jo me'n recordo que m'he patrinat d'en Rock Hudson.
Rock Hudson.
Curro en Rock Hudson.
Rock Hudson.
Era curro.
En Paul Newman, amb en Robert Redford, amb l'altre guapo oficial, va fer dues pel·lícules, les dues molt populars i conegudes. La primera vegada que van sortir junts en pantalla va ser interpretant els atracadors de banc Butch Cassidy i Sundance Kid a Dos hombres y un destino.
No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
¿Cómo lo sabes?
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Pues hay que saltar o estamos perdidos.
Y ellos tendrán que volverse por donde han venido.
Vamos.
Un buen disparo es lo único que deseo.
Vamos. ¡Hay que hacerlo!
No, déjame solo.
¿Por qué?
Quiero luchar contra ellos.
Nos matarán.
Tal vez.
¿Quieres suicidarte?
¿Y tú?
De acuerdo. Saltaré el primero.
No.
Entonces hazlo tú.
Te he dicho que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
¡Que no sé nadar!
Dos homes i un destino va ser un gran èxit a finals dels 60 i va permetre que tots dos, Newman i Redford, tornessin a fer feina plegats 4 anys després. El cop, el golpe, també dirigida per George Roy Hill, una pel·lícula d'estafes i estafadors de poca que va guanyar 7 Oscars, entre ells el de millor pel·lícula.
Perdonen mi retraso, me he quedado dormido. Me llamo Shaw.
Señor Shaw, le presento al señor Jameson de Chicago.
¿Cómo está usted?
Señor Lombard de Filadelfia.
Hola.
Señor Lonegan, de Nueva York.
Encantado de conocerle.
Señor Clayton, de Pittsburgh.
Si alguno de ustedes quiere apostar en Chicago, recurra a mí.
La partida es de póker sencillo. Postura mínima, $100. Ah, señor Shaw, se juega entre caballeros. Se da por supuesto que puede pagar sus deudas. ¿Cuánto quiere, señor Shaw?
Empezaré con 5,000.
Rafa, un moment. Parlaven dels dos guapos oficials del cinema, però quan Paul Newman i Robert Redford van fer aquestes dues pel·lícules, un era bastant més famós que l'altre.
Sí, els dos eren populars, però sí que és cert que Paul Newman ja tenia una carrera més llarga i consolidada que la de Redford, que acabava de començar, entre d'altres coses, perquè era major. Paul Newman tenia 11 anys més que en Redford, concretament. Quan s'estrena Dos homes i un destino, Paul Newman ja havia fet 28 pel·lícules i algunes de les millors de tota la seva carrera.
Però malgrat això, havia entrat en mal peu al cinema.
Sí, perquè el seu debut al cinema va ser l'any 1954 amb el Cal falsa de plata, una de romans amb decorats d'aquests de cartó-pedra, que és, però molt evident, que Newman, a més, odiava, tant que quan anys després es va emetre per televisió, l'actor va posar un anunci a la revista Variety, el va pagar, demanant disculpes pel bodrio que estaven a punt de veure els espectadors.
En sabia de màrqueting, sí. Aquest cas amb Paul Newman, i mai no en va tornar a fer cap de romans.
No, i de fet, poc després va rebutjar el paper protagonista de Ben-Hur que faria Charlton Heston. Paul Newman va dir que no tenia cames per dur faldilles.
Bé, en qualsevol...
No, jo ho dubto, en tinc dubtes que això fos així, però...
Però bé, sí.
Bé, bé, ben triat.
Aquest mal començament, en qualsevol cas, només va ser una errada passatgera, perquè Paul Newman es convertiria tot seguit en una estrella del cinema.
Sí, i la mort de James Dean en un accident de cotxe té molt a veure, perquè Newman va heretar els papers que el protagonista de Rebelde sin causa tenia previst fer quan va morir de manera sobtada. De fet, Newman havia fet poc abans la prova pel paper de l'Este de l'Eden que faria famós James Dean. Així, mort Dean, Newman va ser el protagonista del Zurdo, un western psicològic sobre Billy el Nen y marcado por el odio sobre el campeón de boxa Rocky Graciano.
No, claro, no preguntas nada. Tú nunca preguntas nada, solo dices las cosas. Pregunta, hombre, anda. ¿Cómo está Norma, tu dieta? ¿Por qué me encuentro en Nueva York teniendo que boxear en Chicago?
Si tanto te disgusto, ¿por qué no te largas?
Que me largue. Lo único que sabes es dar voces, pero todo es de boquilla. No tuviste valor para rebelarte contra mi propia madre cuando te exigió que abandonases el boxeo. Entonces empezó una lucha mucho peor dentro de tu cabeza.
Una lucha que aún no has ganado. Que no ganarás nunca. Todo ha acabado para ti por mucho que bebas y te desentiendas.
Marcado por el odio va ser la segona pel·lícula de la filmografia de Paul Newman. Per la seva interpretació va ser aclamat com el nou Marlon Brando. En 1958 ja estrena La gata sobre la teulada de zinc, per la que va rebre la seva primera candidatura a l'Oscar com a millor actor.
Ah, prim. ¿Hasta cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? ¿No he cumplido ya mi condena? ¿No tengo derecho a pedir perdón?
En estos últimos tiempos tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
No salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta.
¿Cómo he de saltar? ¿Y a dónde?
Diviértete.
La gata sobre la teulada de zinc es basa en l'obra teatral de Tennessee Williams sobre la crisi matrimonial d'una parella que interpretava Newman i Elizabeth Taylor en el millor moment. Es va convertir en un dels èxits més grans de tota la seva carrera, malgrat que l'adaptació al cinema amagava o al manco no plantejava clarament l'homosexualitat del personatge de Paul Newman, que si era manifesta a l'obra original, i clar, no s'entenia massa bé el conflicte matrimonial, però bueno.
Com ha passat en moltes altres pel·lícules adaptades. El mateix any, però, que La gata sobre la teulada de zinc s'estrena, una altra pel·lícula fonamental per Paul Newman.
Sí, i no només per raons cinematogràfiques, perquè el llarg i càlid estiu va ser la primera trobada a la pantalla gran de l'actor amb l'actriu amb la qual compartiria la vida fins a la seva mort, John Woodward.
¿Son ustedes de por aquí?
¿De aquí? Nuestro pueblo es lo más soso y aburrido de todo Mississippi. Puede creerme si le aseguro que me oprime como si llevara corsé. Y en cuanto a diversiones y vida social, no existen.
Me alegra que así sea. A mí me entusiasma la vida apacible.
Solo conozco una razón para llevar vida tranquila. Ser demasiado viejo para vivir de otro modo.
En una palabra, ustedes dos buscan la diversión donde se encuentre.
No equivoque el camino, amigo. Le hemos hecho un favor y es todo lo que obtendrá de nosotras. ¿A dónde se dirige?
Pues creo que iré a donde usted vaya.
Es usted libre como un pájaro. ¿No te parece un pájaro, Clara?
Y Clara se pregunta qué clase de pájaro, ¿no es así?
Usted tiene que ser adivino.
The long hot summer.
Una vegada li van demanar a Paul Newman quin era el secret del seu matrimoni i va dir: per què sortir per anar a buscar una hamburguesa quan a casa hi tenc un bon bistec? Mesclar, impossible.
No fa falta afegir res més.
Junts van fer 14 pel·lícules i una sèrie de televisió, a més d'obres de teatre i telefilms. Entre aquestes pel·lícules trobam Raquel Raquel, que Woodward va interpretar i Newman va dirigir. L'actriu va fer una de les millors interpretacions de la seva carrera i el film va ser candidat a l'Oscar a la millor pel·lícula.
I no és l'única vegada que Paul Newman, a més, va dirigir una pel·lícula.
No, va dirigir 5 al cinema i una a la televisió.
Hem parlat dels seus inicis, Rafa, a la dècada dels 50, però als 60 podríem dir que és la dècada de consolidació de Newman com a actor.
Sí, i en la qual fa algun dels seus personatges més emblemàtics. Per exemple, el modern cowboy de Hutt o el presoner convicte de La leyenda del indomable.
Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
¡Babaluga, te apuesta a la vista! Si mi amigo dice que se traga 50 huevos, se los traga.
Sí, pero ¿en qué tiempo?
En una hora.
Tomo parte en la apuesta. ¿Quién me sigue?
$2. Dáselos a Coco.
Me parece poco dinero.
Está bien. $20. Cobro todas las apuestas que queráis hacer. Coco, trae papel.
Drag. 50 huevos son 4 docenas y 2 más.
Eso no lo resiste el estómago humano. Reventará.
Vais a matarle.
Él ha dicho que es capaz de comerse 50 huevos y yo quiero comprobarlo. Vamos, sacad vuestro
dinero.
Casi reventa,
pero se va a menjar la película. Per aquesta pel·lícula i per Hood va ser candidat novament a l'Òscar al millor actor i també per una de les seves millors pel·lícules d'aquesta dècada. Per cert, més reconeguda ara que quan es va estrenar el 1961. El Buscavida, sobre un vividor que viu de l'estafa jugant al billar.
No seas estúpido, no pierdas más dinero por esa maldita jugada.
Espera, espera. ¿Crees que estoy borracho, verdad? ¿Pero qué voy a estar borracho? Estoy un poco alegre, eso es todo. Y se figura que me va a ganar el dinero, ¿eh? Muy bien. Coloque las bolas. Crec que és molt fàcil ganar-me, eh? Aquí hi ha $105, una setmana de comissió.
El seu personatge d'Eddie, el Ràpid, és sens dubte una de les seves millors interpretacions. També pel director Martin Scorsese, que 25 anys després de l'estrena del Buscavides va recuperar el personatge a El color dels diners. 25 anys després, Paul Newman ja no era un jovenet, era un personatge madur que instruïa a un jove i impetuós Tom Cruise. A la fi, amb aquesta pel·lícula, Paul Newman va guanyar l'Oscar al millor actor després de 6 nominacions. Aquesta era la 7ª. Bette Davis va obrir el sobre i va dir el nom.
And the winner is... The winner is Paul Newman.
Newman no va anar a la cerimònia, supos que cansat de posar cara de pòquer a les 6 vegades anteriors. A més, l'any anterior havia recollit un Oscar honorífic al conjunt de la seva carrera i segurament va pensar que aquesta vegada tampoc el guanyaria i se'n va equivocar.
Tot i així, l'honorífic tampoc el van a recollir.
No en persona, el va agrair en una connexió en directe justament des del set del rodatge del color dels diners.
Thank you for being there. I certainly want to thank the members of the Academy, and I'm especially grateful that this did not come wrapped as a gift certificate to Forest Lawn.
Paul Newman encara va tenir 2 nominacions més, una més com a millor actor principal i la darrera, el 2002, com a secundari per Camino a la Perdición. 9 en total, un rècord que només superen Jack Nicholson i Laurence Olivier com a actor masculins.
Bé, com a actor va ser un dels més estimats de Hollywood, però a part de la seva carrera com a actor i director, tenia altres aficions curioses.
Sí, a part de John Woodward i les hamburgueses, tenia una gran afició per la velocitat. Newman tenia passió per les carreres de cotxes com a pilot, no com a espectador.
Com en James Dean, idò.
Ah, sí, sí. El 1979, de fet, va ser segon a les 24 hores de Le Mans.
Que curiós, aquesta dada la desconeixia per complet.
Sí, sí, i ja quan tenia 70 i pico, també va entrar el llibre Guinness per guanyar una carrera també com a persona de major edat. Vull dir que a més del que li agradava...
A les 24 hores de Le Mans, sí, 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 això sí. No és gens fàcil d'aconseguir.
No, però meva. És que era un aficionat gran.
Bé, i un professional, també, sí, no? En certa mesura. I això que feia salses, també, Rafa?
Salsa per...
Que no té relació.
Salsa Rocafort,
per ensalades, que es venien prou bé, de fet, i els beneficis, a més, es destinaven a obres socials per les persones més necessitades. I estan parlant de donacions que van superar els $200 milions. Ell deia que guanyava més amb les salses que com a actor. També va fundar...
Sí que guanyava, idò,
sí, sí, sí.
Que ho diguin Paul Newman.
Sí, hauran de fer salses, Cati Mollà.
Ara sé que mos posem a fer salses.
He de dir que les salses tenien la seva cara.
Clar.
També,
també
va fundar campaments d'estiu per a nins amb malalties greus i va representar els Estats Units a l'ONU en la conferència per al desarmament de 1978.
Un any que va ser per ell complicat i en el que va viure el pitjor, segurament un dels pitjors moments de la seva vida, que és quan va perdre el seu fill Scott.
Sí, també l'any 1978, com dius, el seu fill va morir amb 28 anys d'una sobredosi de medicaments. Per aquest motiu va fundar el centre Scott Newman per a la prevenció contra l'abús de drogues. Anys després faria també la pel·lícula Harry e Hijo en memòria seva.
I la darrera vegada que varen veure Paul Newman en pantalla gran va ser l'any 2002.
Sí, després faria una sèrie de televisió i posaria veu a un dels personatges de la pel·lícula de dibuixos de Pixar, Cars, evidentment, per aquesta afició a la velocitat.
Ja, sí.
Però com a actor, al cinema es va acomiadar amb un gran personatge personatge, el d'un cap de la màfia irlandesa a la pel·lícula de Sam Mendes, Camino a la perdició, on tenia diàlegs tan bons com aquest amb Tom Hanks.
Tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo, y no puedo hacer eso.
El asesino a Annie y a Peter.
En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo.
Aquesta darrera gran interpretació de Newman va ser fent de dolent, un gir total als personatges que havien estat, diguéssim, els més coneguts seus al cinema, amb el que posava punt i final a una filmografia carregada de grans pel·lícules i d'interpretacions. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Aquesta era la cançó que sonava a Dos Hombres y un Destino quan ella anava en bicicleta amb Catherine Ross, en aquell moment inoblidable de la pel·lícula. Paul Newman va morir fa 10 anys d'un càncer de pulmó. Els metges havien detectat la malaltia només uns mesos abans, i com que el tractament no va anar bé, va decidir tornar a casa seva i morir allà amb els seus, i sobretot amb la seva dona, Joan Woodward.
Tota una vida, no?, junts.
Uns 50 anys, no?, dels 58, sí. El 2008, que va
ell
morir.
Ell va tenir primer una primera dona, que, de la qual es va divorciar quan va conèixer a Joan Woodward, i després ja tota la vida amb ella.
Acaben de fer aquest 10 anys, i per això avui Rafa Porcel ha dedicat a aquest apartat a Paul Newman, però vols fer un apunt breu també pel que fa a les sèries de televisió abans d'acabar, no?
Ara aquesta setmana podeu recuperar alguna pel·lícula de Paul Newman en homenatge, però abans, avui, recordar que tenim estrena important a IB3 Televisió, perquè avui s'estrena la segona temporada de Mai Neva Ciutat a les 22:40, més o manco. O sigui, que els va agradar la primera temporada, que supos que és tothom, perquè recordem que Mai Neva Ciutat és la Girls Balear.
Així l'han variada.
Sí, i fet, han de tenir en compte que està fet amb un pressupost ridícul, per tant, les comparacions s'obren.
A mi m'agrada més Mai Neva Ciutat que Girls. A mi
imagina't,
Girls no m'agrada.
I l'ha fet a 4 duros.
I a mi Girls no m'agrada gens ni mica.
El problema de viure a Palma és el títol d'aquest primer capítol.
Sí, perquè aquesta,
no ciutat, Palma,
aquesta temporada
22:40.
Va a problemes més amples, que la primera temporada era més sobre ella, no?
Sí.
Sobre els seus problemes. Ara que ja està aquí fa una estona, ara ja està més preocupada per la gentrificació, per el tema
dels turistes
i tal. O sigui que és una sèrie que s'adapta al temps.
Anava a dir, pels temes fecals de les platges també, no? Això és més recent.
Encara no ha arribat.
No sé si això quedarà per la tercera temporada.
Exacte.
Rafa Porcel, moltíssimes gràcies, com cada dia.
A vosaltres.
I bona setmana, sobretot. Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment.
Dilluns que ve torna amb les novetats, com sempre, i abans d'acabar, un poquet de música. Margalida Grimal, fins demà.
Fins demà, Sergi.
Bona hora baixa, bon final de jornada, molt millor dit.
Acabarem avui, ja ho fem amb l'altra aturada de la playlist, amb un dels noms propis de la Fira B, un dels noms del pop menorquí Textures Alternatives, que mostrarà el seu talent al Parc de la Mà, obrint el showcase de divendres a aquest punt. Escolta'm de Nona Sound, Harry, per acabar.
Clar que sí. Cati, fins demà.
Que vagi bé.
I a tots els oients, demà hi tornem. Gràcies per ser-hi. Salut.